La carretera d'Escap de Llac a Lilea, concretament des de l'altura del castell de Sant Claret fins l'entrada al nucli Puig Punyentí. I estaran, com dèiem, fins prop de les dues del capvespre, minut amb un minut avall, i el capvespre es repetiran els talls de la circulació. Podeu saber-ne més a través del visor d'incidències de les carreteres del Consell de Mallorca. Fins aquí les notícies de les 11. Divetres Ràdio, més informació en una hora.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim a Manual, és programa per nens, joves i famílies d'Ivetra Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui arrencam aquesta primera hora en continguts relacionats amb educació i criança. Avui parlarem sobre històries sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que, després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH, han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a tothom. També tindrem tertúlia avui sobre com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial i també com hem anat modificant els usos que en fem. Tindrem representants de la generació Z, millennials, generació X i generació Alpha. I també tindrem un test d'una mare i una filla i farem un recull d'iniciatives d'educació, criança, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim amb Manuel. En els darrers anys, tant des de les escoles com des de moltes famílies, cada vegada hi ha més consciència sobre què és la dislèxia, una dificultat específica de l'aprenentatge que afecta principalment la lectura i l'escriptura i que pot fer que alguns nins i nines necessitin més temps o altres eines per llegir, escriure o seguir segons quins continguts. I precisament dins aquest àmbit, cada vegada també sentim més parlar de lectura fàcil, és a dir, d'adaptacions pensades perquè els textos siguin més accessibles i més fàcils de seguir. Si bé moltes famílies i entitats continuen reclamant més recursos i més materials en aquest sentit. Precisament, a partir d'aquesta idea, neix Històries Sorprenents, una proposta creada per un pare i el seu fill que, després de rebre un diagnòstic de dislèxia i TDAH, han apostat per un projecte que combina lectura fàcil, aventures, il·lustracions i música per apropar la lectura a més infants i que també s'ha destinat a recaptar fons per ajudar la detecció precoç de les dificultats d'aprenentatge. Per parlar d'aquesta iniciativa, avui saludant via telefònica en Pedro García i en Noah, autors d'aquestes històries sorprenents. Bon dia, com estàu?
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Estem, la veritat és que molt, molt bé i molt contents.
Molt bé. Bon dia, Noah, a tu també.
Bon dia.
Molt bé. Idò, Pedro, anem a començar parlant una mica amb tu. Conta'ns com va sorgir aquest projecte, és a dir, com va néixer la idea de crear històries sorprenents.
Doncs va sortir una miqueta quan ens van enterar, bueno, van detectar que el Noah tenia dislèxia. Això va ser a primària, la mare ja va detectar alguna coseta i els docents en primària, en primer i segon de primària, ja ens van donar un avís de que el Noah li passava alguna cosa. Tenia molt potencial, però encara li costava. I això va fer que nosaltres anéssim a una psicòloga infantil i amb aquesta psicòloga ens van fer un diagnòstic que va sortir que té, pues, dislèxia i TDA, no? Van encontrar a una associació que es diu Afro Catalunya i ens van informar, recolzar una miqueta de què és tot això, no? Perquè, clar, nosaltres no teníem ni idea de lo que era el TDA ni la dislèxia, no? I gràcies a aquesta associació que aquí a les Balears està TDA Menorca, que també estem una miqueta junts amb aquest projecte, ens informen pues, que tenim que tindrà això, no? un diagnòstic, i aquest diagnòstic pues, clar, el tenim que pagar, no? I vam veure que són cars, i per ajudar una miqueta a famílies que tenen una miqueta de dificultats, pues, van crear aquest llibre, no? Una miqueta, en principi, va sortir per recaudar fons per ajudar a famílies que no poden fer aquest diagnòstic, no? I aquest, bueno, aquesta idea les van traslladar a una editorial que es diu Adapta, que es van començar a donar una miqueta el projecte, no? El fer el llibre, i que esté una miqueta ja més avançat tot això, no?
Molt bé. Tu has comentat en entrevistes que vos han fet que arran d'aquest diagnòstic del teu fill tu també vares descobrir que tenies el mateix diagnòstic. Ara, que cada vegada hi ha més detecció de dificultats d'aprenentatge, és més freqüent veure com molts pares i mares reben també el seu propi diagnòstic després dels fills. I molts expliquen que això els ajuda a entendre moltes coses sobre ells mateixos i també començar a accedir a estratègies o recursos que els faciliten el dia a dia. Tu creus que també és important que s'entengui que determinades condicions o dificultats d'aprenentatge no són exclusives de la infantesa ni desapareixen amb els temps?
Sí, exactament. És a dir, la dislexia és alguna cosa que tenim nosaltres, no? És com una persona és alta, és baixa, no? Té els ulls blaus. Pues la dislexia és una cosa que és, no? És lo que és la neurodivergència, no? És una manera de pensar, bueno, de funcionar diferent, simplement, no? I això és el que també té que pensar la gent, de que si al teu fill li diuen que té alguna dificultat, que no, que la gent ho agafi bé, tenir una dificultat que amb algunes adaptacions podent això pues, sobreponer-la, no? I això vol dir que aquest nen, quan es faci gran, continuarà amb aquesta dificultat, no? Perquè el meu nen va passar això, que ell va tindre una dificultat, i aquesta dificultat va mirar que jo també el tenia, no?
I per tant, després de la teva experiència, tant com a pare com de la teva pròpia vivència, què creus que és el més important a l'hora d'acompanyar un fill amb necessitat de suport educatiu? Què convé fomentar i què convé evitar?
Pues mira, lo que es fomentar, yo creo que primer es acompañarlo a la hora de cuando hi ha una dificultad, ¿no? Porque això normalment ho veu el docent, ¿no? Pues fer-li cas, ¿no? Portar-lo a algun centre psicològic que li facin un diagnòstic, això és molt important, perquè primer tenim que saber què li passa a aquest nen. No tot el diagnòstic a totes les persones funciona igual, ¿no? I amb aquest diagnòstic els professionals, els docents, pues ja poden fer algun treball a classe, ¿no? Depèn de què diagnòstic, pues farà una cosa o una altra, i això fa que aquest nen pues, ja pugui seguir el ritme de la classe, pugui no sentir-se tan allunyat, no? El 80% del fracàs escolar és perquè no tenen aquestes ajudes, això també és molt important, i és fer un equip, no? Un equip entre la psicòloga, el centre i a casa, no? Això fa que aquest nen pues, el potenciï molt, no? La lectura fàcil és una eina molt important perquè el nen normalment o nena no acaba de llegir bé. Clar, si no llegeixes bé no t'enteres, i la lectura fàcil pues, fa això, no? que puguis entendre's i llegir bé. No? I el que tindrien que evitar sobretot és no fer-li cas. No?
I per la gent que encara no conegui gairebé la lectura fàcil, explica'ns exactament què és, però també que no és la lectura fàcil, en què no ho han de confondre.
Sí, la lectura fàcil és una manera de clara i accessible de fer els textos, no? És per més fàcil per llegir i per entendre tots els textos, no? Ja sigui el llenguatge, que sigui més clar, l'estructura, és una suport visual, com imatges, no? Que faci que aquests textos, pues, que els nens que tenen dificultat l'entendran molt bé, no? Això també és molt important. Això no vol dir que solament els nens amb dificultats o nouvinguts també siguin bé per aquests sinó també són textos que el poden llegir qualsevol nen, no? I això és el que nosaltres també estem una miqueta implantant o intentant que aquest projecte entri als centres, no?
Clar, és a dir, poden ajudar també aquesta lectura fàcil als infants que tinguin més dificultats de comprensió lectora, d'atenció...
Sí, sí, exactament. Això fa que nens que a lo millor, perquè nosaltres veiem a classe, als centres que nens que no han pogut llegir un llibre, pues aquest llibre ho poden llegir, no? Això els recolzen molt. Ja es donen de que no són ells, sinó són els textos els que no poden llegir-lo, però que ells són capaços de llegir-lo i entendran tot els llibres, no? Això de la lectura fàcil és una cosa que la veritat és un suport molt gran, sobretot a l'hora de començar a llegir i tot això, no?
Molt bé, i d'ara volem parlar un poc més de les vostres històries, per això parlam amb en Noah. Noah, conta'ns un poquet quins llibres o històries heu creat fins ara i què contau en aquestes històries.
Pues hem creat tres històries que estan en aquest llibre, que són històries infantils que vam crear fent passeig per Pas de Cornellà.
I quins són un poquet els arguments?
Pues la primera... és de dos personatges que es diuen Pere i Núria que hauran de fer front a una bruixa perquè pugui tornar l'aigua al seu poble. La segona és un ratolí que es diu Ivo, que farà tot el possible per curar la seva germana petita i s'enfrontarà a un bruixot per aconseguir-ho amb l'ajuda d'un altre personatge que es diu Noah, com jo.
Ah, i la tercera?
I la tercera història és d'un cranc que es diu Pincites, que és un cranc de riu que va a buscar el personatge d'abans, que es diu com jo, Noah, per demanar-li ajuda perquè han robat un tresor.
Molt bé. I com ha estat l'experiència de crear aquest llibre juntament amb el teu pare? Conta'ns un poquet.
Pues molt bonica i m'ha agradat molt.
I què és el que més t'ha agradat de tot aquest procés?
Tot m'ha agradat per igual.
Tot t'ha agradat? I què ha resultat més fàcil i què ha estat una mica més complicat?
Pues lo més fàcil va ser inventar-les i lo més difícil és escriure-les.
Clar, i aquesta part ja era una mica més complicada. Pels nins i nines en els que a vegades els costa posar-se davant d'un llibre, els costa llegir. Què els diries per animar-los a llegir les vostres històries?
Jo els animo a llegir-los perquè troben tres contes molt divertits i que els agradarà molt.
Molt bé, molta imaginació, no?
Sí.
Molt bé. Pedro, ara mateix com se pot accedir a aquests materials? Ja s'està començant a treballar amb ells a escoles o altres espais educatius?
Pues sí, mira, la veritat és que estem molt contents perquè s'està aquí, per exemple, aquí a Mallorca està també en biblioteques, en la biblioteca de Sineu també hi ha un exemplar i estem ara introduint-lo en escoles, aquí en, bueno, nosaltres som de Cornellà, de Catalunya i aquí en Catalunya hi ha molts centres que estan treballant. La veritat és que el professor, o sigui, el mestre d'educació especial amb la lectura fàcil i sobretot també als nens, no? Com quan comencen tercer i si quart de primària i comencen a llegir, pues són llibres que són per tots els nens, doncs nens que comencen o nens que tenen dificultats veuen que van al mateix ritme de la classe i això potencia molt aquests nens, no? És el que comenta el docent d'educació especial. També les mestres de música, perquè hem fet unes cançons que tenien a final de cada conte està la partitura, on qualsevol nen, amb qualsevol instrument, pues, poden tocar aquesta cançó. I la veritat és que ja li dic, estem molt, molt contents perquè veiem que estan a igual d'oportunitats i tenen molta confiança a aquests alumnes que tenen la dificultat, no? També els nouvinguts, perquè hi ha nens que són de fora i al català o al castellà, perquè aquest llibre està en català i en castellà, doncs poden dominar millor la llengua, no?
Ja per acabar, teniu noves històries o altres projectes pensats per un futur?
Sí, la veritat és que la estem terminant ja la segona part. En principi farem 5 llibres i el primer llibre, la veritat és que estem molt contents. Aquest segon sortirà ara, el 2027. Tenim un Instagram que es diu Històries Assombroses, on fiquem tota les nous llocs o les novetats que tenim del llibre, no? La veritat que estem molt, molt contents, no? Es poden, si algú o algú oient o vol tindre, en qualsevol llibreria o plataforma, perquè és una editorial, no és una autoedició, el poden trobar, no hi ha cap problema.
Molt bé, i de moltes gràcies per tota aquesta informació i enhorabona a tots dos per aquesta iniciativa.
Moltíssimes gràcies a tu i per convidar-nos.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el calabacín verde granel a 1,69 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros unidad. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
No venim amb manual, ja hem parlat moltes vegades de tecnologia, de pantalles i de com han evolucionat els nostres hàbits digitals. I en els darrers anys, des d'aquest mateix àmbit, també hem parlat sovint de la intel·ligència artificial i de com la veuen les diferents generacions. Però els canvis són tan ràpids que avui ens hem proposat fer una revisió. Perquè fa tan sols un any ja s'associava a ciència-ficció, una idea de futur. Després va començar a aparèixer lligada a debats sobre el plagi de treballs, primer a universitats i després a instituts. I ara, molt poc temps, aquesta percepció ha anat canviant i la intel·ligència artificial ha passat a formar part del dia a dia de moltes persones i de totes les edats. L'usam per estudiar, per fer feina, per resoldre dubtes, per cercar idees o simplement per curiositat. I a més la tenim present constantment, ja sigui en vídeos a xarxes, quan editam una foto o fins i tot quan obrim qualsevol cercador. Davant d'aquest canvi tan ràpid, avui ens volem aturar a analitzar com ha evolucionat la nostra relació amb la intel·ligència artificial, com hem anat també modificant els usos que en fem i què ha canviat en nosaltres des que va entrar a les nostres vides fa aproximadament uns 2 anys. Per fer-ho, comptam amb un grup de joves de la generació Z al principi de la vintena. Els saludant ja tenim en Pau, na Carla, en Pablo, na Carlota, en Alfons, na Laura, en Jaume i na Len. Bon dia.
Bon dia.
Que esteu preparats per parlar d'aquest tema?
Sí.
Sou molt usuaris de la IA.
Molt.
Un pas.
Sí.
Bé.
Tenim una mica representants de tot tipus, no? Sí. Molt bé. Tenim també una representant millennial, Naraceli.
Hello.
Tu uses molt la IA o encara no tant?
L'en poquet.
Bé. Molt bé, molt bé. Tenim aquí... I tenim un pare i professor, que és en Javier, que crec que l'usa bastant, sí, ja.
Hola, sí, sí, sí. Bastant, bastant.
Potser no sou els més representatius de la vostra generació, haureu de parlar de vosaltres i una miqueta descontest.
Sí.
I també tenim en Joel, que és de l'any 2013, generació Alfa. Joel, tu uses molt la IA o no te deixen encara?
Ho intent.
Bé, anem a xerrar una miqueta tots d'aquesta evolució en tan poc temps, no? Estan parlant de 2 anyets. Si pensàveu en uns anys enrere, abans que la intel·ligència artificial començés a usar-se com una eina habitual, a què sonava això d'intel·ligència artificial? Sonava a peli de ciència-ficció, Joel?
Sí, yo me acuerdo que la primera vez que oí hablar de ello fue en una peli, Yo Robot, me acuerdo de Will Smith. Y nada, ciencia ficción del 2050, parecía.
Sí, no, como muy futurista, ¿no? Sí. Vosotros también teníeu esta sensación que fa uns anys intel·ligència artificial era com
sí.
Un robot, una peli així.
Ja me'n recordo la primera vegada que vaig sentir la paraula IA, va ser fa molt d'anys quan els videojocs deien intel·ligència artificial mejorada de los NPCs i tot això. I després, en un parell d'anys, ja me'n recordo que el primer que vaig veure fet en VR era el vídeo que és d'en Will Smith menjant espaguetis, i ara ja seguia, un dia sense IA no se pot.
És impressionant. I recordeu la primera vegada, ara vos demanaré a tots, no, a representants, perquè de la Z sou uns quants, la primera vegada que vareu fer servir una IA, per què la vareu usar, mem, Joel? Te'n recordes?
A ver, jo diria que fue para una duda sobre un videojuego, creo.
Sí, i que te va aparèixer la resposta. Te va sorprendre, no? Que tal ho va fer, sa IA?
Bueno, pues bien.
Sí, te va agradar. Molt bé. A mem, Millennial?
Sí, jo crec que va ser per fer una cerca així que havia de cercar diverses coses per internet i vaig dir, vull un resum. I ho vaig cercar, sa IA.
I què tal la resposta?
Un bon resum.
Un bon resum. Un bon resum. Javier?
Jo la vaig emplear, crec que fa 4 anys... però no sabia què era IA. I era molt graciós perquè, com no, tema educatiu, era que tu posaves el nom d'un personatge famós i era com si xerrassis amb ell.
Ah.
I, que no sé, era un filòsof, no sé si en Sòcrates o un d'aquells, i efectivament tu xerraves amb ell i te contestava coses de
i te va agradar.
I vaig dir, uf, això, què és? I clar, després ha evolucionat molt fins en el punt que ja ho pot fer tu.
Vinga, anem a testimonis ràpids de la generació Z. La primera vegada?
Jo no me acuerdo mucho, pero creo que fue para hacer un trabajo de lengua en, no sé si cuarto de la ESO o así, y no me gustó porque me agobiaba, porque me daba mucha información y no iba a lo
tu
que
no
quería.
Tu no volies tanto.
Sí, sí.
Bé, jo recordo que va ser el primer de batxiller i va ser en plan, perquè tothom estava xerrant ChatGPT, ChatGPT, i jo, què és això?
Vaig a provar-ho.
Però, sí, però no per res en concret.
A veure?
Jo crec que el mateix que una Carlota per qualque treball de classe i tal, però vaig dir, escolta, això és massa professional perquè ho he escrit jo.
Canta massa, no? Molt bé. Idò, ara anem a parlar un poc de per què s'ho usa, no? Dins la vostra generació, per què s'ho usa la IA? Joel?
A ver, para trabajos del colegio, para que te haga los deberes, cosas así. Luego...
Però tu no, no?
No.
Ah.
Luego también de como psicólogo personal.
Ah, y, això en xerrarem.
Y como un Google.
Y como un Google. Araceli?
Comprant per tot. És a dir, bé, jo no som tan representativa de la meva generació, però jo l'he vist emprar moltíssim per la feina, per fer una cerca, per contar-li els teus problemes, a veure què em penso, per tot. Per
cercar-te un viatge...
Sí, sí, cercant una segona opinió quan no els ha agradat els que els ha dit el metge.
S'està emprant com a expert, no?
Sí, sí.
Javier?
Ja va venir una factura de llum que no s'entenia res, li vaig pujar i
ho vas entendre.
I m'ho va explicar de la seva manera, m'ho va explicar, però sí.
Per tot.
Per
moltes coses.
Per molt.
La generació Z l'empreu per tot, pràcticament, o no?
Sí. Una mica el que han dit, per feina, per fer treballs, li dones un prompt, te fa pràcticament el treball i després ho has de refer tu. I també jo, per exemple, ho utilitzo quan estic de viatge. Per exemple, aquest estiu vaig anar a Praga i li vaig fer en plan, fes-me una llista de tots els millors restaurants, ara selecciona'm per preu i tal. I vaig menjar del que m'ha dit ChatGPT.
I va anar bé.
Sí.
Molt bé. A nivell acadèmic, amem. Ara fèiem un pot de broma parlant, bé, broma, però és que anem un poc en sèrio, el tema de que te facis deures, que te facis treballs. Penseu que encara s'està emprant molt com a substitut perquè te facis les tasques, o ja se comença a veure més com una eina d'ajuda a l'aula? Ara xerrarem amb tu, Javier, com a professor. Joel, entre els nens d'ESO, feis feina amb els professors a vegades en saia, o la teniu com un recurs en pla el que era abans Rincón del Vago, que això no sé si per aquí et sona.
Com una trampa, i los profesores inventan como tenemos un truco para saber si lo has hecho o no, como para meter miedo, pero no saben. Pero sí lo dicen.
D'acord.
A lo mejor es verdad, no lo sé.
No ho provis. Vosaltres, que sou més grans i estudieu formació professional, pensau, alerta amb el que deus també, ho empreu més perquè vos faci els deures, o l'empreu ja com un element més integrat dins l'aula i fins i tot amb els professors?
Man, jo trobo que si per exemple tens un dia que no estàs molt inspirat, el millor seria te pot donar una espècie de base. Això no significa
una ajuda-te.
Sí, una ajuda-te. Això no significa que te facis deures o te facis treballs.
Però en general, l'empreu ja també com una eina del mestre, ho trobau o no?
Jo crec que per fer estructures i tal, quan estan molt perduts amb un treball, molt va molt bé. Però xerrant d'audiovisual, que el que nosaltres estudiem, el ChatGPT està molt perdut. Molt, molt perdut.
Ara, mantenint el que deia Laura d'audiovisuals, crec que és molt important també la creació d'imatges. Jo l'empleo molt per crear imatges per referències de, pues, si estic fent un curtmetratge, pues, referències de que, com se veurà, com pens que se veurà la imatge o
es
plano. Exacte.
Molt bé. Clar, vosaltres també teniu uns estudis que són que sempre molt la tecnologia, no? Per tant, també és molt útil des d'aquest aspecte. Javier, una escola, un institut, sobretot un institut, una escola, són més petits, els professors estan començant a emprar la IA amb els alumnes, o la IA se veu com un enemic?
No, amb els alumnes no s'està utilitzant. De cada pic més, els docents ho empleen per preparar el seu material. Això sí que, de fet, jo disfrut molt de posar a prova en els meus companys que potser no coneixen tant, i els hi faig demostracions de lo poc que jo sé, no és que sigui... I més que res perquè se n'adonin de lo molt com es pot ajudar a la IA en l'educació.
Per preparar-vos. Però se veu un poc així com un enemic, pel tema plagi,
sí,
encara?
Sí, se veu com un enemic. Jo, per exemple, sí que els dic als alumnes coses com ho poden fer, i no per resoldre, sinó per aprendre. I la veritat que hi ha unes possibilitats brutals. Però encara no en són conscients.
Anem a la vida quotidiana una miqueta. Bé, o totes les tasques que feis, en quina vos és més útil? Si ara haguéssiu de dir una gran utilitat de la IA, que vos venguin al cap, quina seria? A veure, qui en té alguna?
Jo, per cuinar. Quan tinc un poc menjar a ca meva, li dic, tinc això, això, això...
Combinacions possibles.
Fem algo. I va superbé.
Molt bé. Tu, Carla, per què sols emprar la IA?
Pues quasi no l'emprec pràcticament jo. Així que a lo millor per demanar-li alguna dubte o algo que no entenc.
Més en coses acadèmiques, en el teu cas. Molt bé. Vinga, anem a tasques que abans fèieu sense IA i que ara ja no sou capaços de fer-les sense ella. Teniu algun exemple?
Jo en tinc un, perdona, que crec que encara o no se sap, o quan els diguen els meus companys, i és que tu pots fer una foto a un treball d'un alumne fet a mà, si té bona lletra, foto, pujada, i t'ajuda a corregir aquell document.
Ajudar a corregir.
I jo crec que això pot crear un antes i un després a l'educació, no?
Per això el tema de la recerca d'informació. Així com abans cercava una cosa a Google o a qualsevol navegador i anava com a juntant les peces, ara mateix jo el que faig és demanar-li directament a la IA I vaig com a...
Costa molt tornar a Google a fer les recerques més complicades, no? Sí. I que si no has posat aquella paraula o no t'entén, perquè si hi ha faltes i de tot, i t'entén igualment, no? És igual, no?
Sí. A més que encara que ho cerquis a Google, ara per defecte te surt.
I sí.
I és com que... D'acord, em predecia.
I anem en el tema de... com ha evolucionat, el tema d'explicar-li coses personals, demanar consells... Ho feis molt, en general, els joves? No fa falta que vos banyeu vosaltres, sinó en general penseu que s'usa molt?
Jo crec que sí. De fet, mon pare és psicòleg i sí que ho xerro molt amb ell. Hi ha molta gent que l'emplea com a una guia per entendre situacions emocionals que no acaben d'entendre, per resoldre, a lo millor, dubtes molt més simples, és a dir, no xerran com a de trastorns a lo més grans, però sí que és vera que si, per exemple, jo personalment ho he fet, he tingut un mal dia o duc una mala setmana i vull com a un pot d'ajuda, un pot de feedback o saber si realment m'està passant alguna cosa més greu o menys, jo sí que li he xerrat directament a CIA per saber si, per exemple, a lo millor necessitaria ajuda d'un terapeuta.
I quina opinió teniu de que se faci aquestos de seguir?
A ver, yo sí que he visto que muchos jóvenes lo usan, yo que sé, han discutido con un amigo y quieren saber si cómo deberían reaccionar. Pues a ver, tú le cuentas a la IA tu opinión, tu parte, cómo la has visto tú, pero luego está la parte del otro. Y claro, si solo le cuentas tu parte, va a pensar lo mismo que tú y te va a decir lo que quieres oír tú realmente. O sea, básicamente... Es como un
reforzador.
Sí,
que tú...
y realmente muchas veces hace la pelota. Me acuerdo una vez con mi hermano que nos pusimos a cantar y nos dijo, muy bien, muy bien. Y luego le decíamos, dinos la verdad, era una, que nos dijo de todo. Pero...
Clar, a vegades li hem de demanar també sobre demanar i que sigui objectiu. Què pensau els altres d'aquest ús com a... quasi com a amic de vegades, o com a psicòleg que se fa de ser, i algú vol manifestar alguna opinió?
Jo trobo que hauríem de fer-ho com a darrera opció. Crec que si tens una bona família i uns bons amics, jo crec que primer s'hauria de consultar amb els teus familiars, tal, els teus amics, el teu feedback, perquè t'ho coneixen més, i el que ha dit ell antes també.
Li falta context, no?
Claro, sí.
De fet, jo crec que, bé, vaig molt en la línia de lo que s'està dient per aquí, no? Fa un pot de cambra d'eco. Ella te repeteix un pot el que tu li dius i, a més, hem de tenir en compte de que la intel·ligència artificial se nutreix d'internet i també de com l'han dissenyada. Per tant, quan la intel·ligència artificial no està dissenyada per aquesta funció... realment no té les eines per donar-te la retroalimentació que tu has de demanar-te, i el que farà serà magnificar les creences populars que tinguem tots, ja no només el que tu li dius, sinó el que troba per internet. Per exemple, i si els humans pecam de qualsevol tipus de prejudici, la intel·ligència artificial el reflectirà també.
Clar, és que agafa el que troba per internet i a internet hi ha molta informació.
Muchas veces tú, por ejemplo, no te has leído un libro y le preguntas sobre el libro y yo me lo leí y fallaba más con una escopeta de feria, se equivocaba el nombre, yo le puse un nombre rarísimo y se lo creyó.
Sempre té respostes. Moltes, sí. No ho sé, no l'empre gaire. Clar, per tant, seria interessant, si parlant de l'ús de intel·ligència artificial, que li demanem sobre coses que realment nosaltres en tenim cert coneixement, perquè és un perill demanar-li sobre coses que tu no en tens ni idea, o el manco agafar-lo com a darrera font. Sí. Potser pot dir una font intermitja.
Sí, porque, a ver, si tú preguntas a la gente que más o menos controla la IA, siempre te van a decir que para usar bien la IA tienes que utilizar prompts, que es lo que tú le dices a la IA, no es solo hacerle una pregunta, es elaborar bien la pregunta, y cuando más información le des en esa pregunta, más estructura y más está, mejor trabajará la IA. Si tú le haces una pregunta al aire, pues te responderá probablemente de forma vaga, por muy larga que sea la
però
resposta.
Però potser convé després sempre contrastar el que ens diu, no? O tenir un mínim nosaltres d'informació.
Sí, jo crec que és important. El que passa que ara ja n'hi ha una, per exemple, de part de Google, que ja ve en Sopac, que de lo que tu li puges, del document que tu li puges, que se suposa que ja ell a partir d'aquí te crea vídeo, te crea àudio, vosaltres que estudieu audiovisuals, te crea una infografia i t'ho fa amb un marge bastant bo, perquè és en funció del que tu li has dit. Clar, juga a moltes bandes i d'una manera exponencial, no?
Clar, va canviant en molt poc temps, també, i també hem de dir que tampoc són iguals moltes vegades les de pagament que les que no són de pagament, no? Anem a dir què penseu que no funciona de vegades de seguir. Això també, ara que teniu més experiència, què penseu que, ara dèiem aquesta, això de que s'inventa coses de vegades, no? En què penseu de vegades que encara no funciona massa bé? O funciona en tot? Araceli?
Jo crec que per dades concretes, però és mentida, però molt de pic s'inventa coses. I realment, per disseny, te donarà una resposta sempre. Per tant...
Si no la sap, se l'inventarà.
Sí.
Més opinions? En què no, en què falla?
A ver, yo creo que más que lo que falla, fallamos nosotros, en realidad. O sea, claro, tú pretendes que él te dé la respuesta y claro, a ver, siempre te la va a dar. El problema es que muchas veces miente y claro, tú tienes que hacer una pregunta de algo que tú sabes, lo tener un comentaba. Pensamiento crítico, ser una persona culta, porque si no, cualquier cosa que te diga, pues te lo vas a creer todo. Yo tengo algunos compañeros, no diré nombres, que no se leen, por ejemplo, el libro de lectura y me dicen, pues total, y me sueltan y me hablan de un capitán de un barco y la historia va de un desierto, pues claro.
D'acord, sí, sí. És a dir, que han d'estar preparats per usar-la. Esteu d'acord?
Sí, totalment. Sí.
Vinga, una pregunta que també hem de fer és com tractem nosaltres així. Això ha canviat? És a dir, ens han tornat més, potser, autoritaris amb ella? O la tenim més com un amic? O això? O va depèn de la persona? Mem, Pau, tu què trobes?
Jo personalment sempre que l'empleo és com una qüestió més personal, però jo sempre dono les gràcies.
Sí. Oh, sempre per si algun dia hi ha una revolució de ses IAs,
és a dir, per res del món és per aquest motiu. Ho faig més per una qüestió de que és a dir, soc humà i tinc compassió i tinc empatia i és una cosa que, és a dir, jo soc conscient, exacte, soc conscient que sa màquina no li té cap efecte, li és completament igual, però sent que si comencem a perdre aquestes coses tan senzilles amb una intel·ligència artificial no crec que ho perdem entre tots, però és a dir, sent que és un mínim.
Que després pots esperar el mateix amb un amic, no? Que li xerris malament i te tracti bé i te donis les gràcies i estigui sempre disponible, no?
Jo segueixo un poc la línia en Pau, sempre de salut, quan comencem un xat nou, i sempre li demano les coses en imperatiu, sempre li deia, me pots cercar o no, búscame esto. I jo és que vaig veure el meme aquest de... No, este no lo mates, que me daba la gracia sense el GPT.
I per aquí, Laura, mem.
Jo també li xerro molt bé.
Tothom li xerra molt bé a sa
IA. Jo no.
D'acord,
jo no li xerro
molt
bé. Molt
representatius.
No, Laura li posa nom i tot.
No, jo no.
No, jo la veritat és que... Jo vaig una mica a s'encrevés que en Pau en el principi, era com que sí, que li tenia bon dia i moltes gràcies. I vaig arribar a un punt que vaig dir, no m'agrada estar com humanitzant una IA perquè... en el final és una eina i no m'agradava com estar humanitzant-la i tampoc és que li digui res feo, però corregeix-me això. Punt.
I tu, Carlota, tu que t'enfades amb ella? No, quan te dius respostes falses. No,
no
està bé.
No, però com un buscador normal. O sea, és un buscador com cualquier otro, però muy completo, muy organizado y te da todo muy técnico y es genial, però no, yo le digo... Búscame esto, tal.
El dia que se rebelen iran a por ti.
Sí, bueno.
Serem els primers.
Jo sí que soc bastant de passar-me esto, i quan m'han passat malament li dic...
Malament?
No t'enteràs.
No tenen ni idea. Me'n vaig un altre
dia. Resumeixo més.
Amem, hem vist que ha canviat un poc el tracte, però sobre nosaltres mateixos, és a dir, ens han tornat més impacients, ho he dit ara, penseu que també ha fet que tinguem més necessitat de... verificar sempre la informació, que dubten més del nostre criteri, anar molt a confirmar si hem fet bé una cosa, si tenim bé una informació... Sí? Sí? Per aquí fan que sí? Sí, no?
Bueno, jo faig al revés. Primer consulta la IA i després verifiques. Per verificar vaig a Google a cercar aquella pàgina.
Hay que dudar de la IA, no de nosotros. Hay que dudar más de la IA que de
no, això és interessant, no? Perquè abans era primer Google, després IA, i ara ja la gent comença a fer IA i després a verificar si és cert a Google.
Em pareix molt curiós això, perquè les formacions sobre IA, que ara estan super in en el sector tecnològic, te proposen molt de pic que empris primer la IA i després miris com ho pot polir i tal, però sempre és la IA primero.
Mm-hmm. No, però no com a últim font.
No, sempre ha de passar pel filtre humà.
Interessant.
Allò m'agrada molt, és provar per provar, no? Què diria aquí, si ja no sé què, oh, una situació que s'ha donat, després veure-ho allà i veure si realment ha estat així o no. I he de dir que no sempre és així, no?
La posau a prova, de vegades? Sí. Sí. I què tal?
Mal, fatal. Me dice, para un momento estoy cansado, me dice. Le empiezo a hacer bromas. Le empiezo a hacer bromas, pagar, ironías.
Però tu no havies dit que no l'usaves, eh? Bueno, algo bé, ens queda un darrer aspecte a tractar, que és el tema de s'inspiració. No? Molta gent diu que empra s'IA per inspirar-se. Penseu que això ens pot afectar que siguem menys creatius? És a dir, que quan un deixa d'emprar diríem un múscul, per exemple, s'atrofia en certa forma, no? I doncs, si deixam de crear i sempre anam com a primer recurs a s'IA, això ens pot afectar? Quina opinió teniu vosaltres?
Depèn de com l'emplees en aquest sentit. És a dir, si tu l'emplees per que te doni com ja coses creatives fetes, aquí sí que pots arribar a un problema. Però si tu li demanes informació per tu ser més creatiu i com més eficaç, aquí sí que troc que és donar-li un bon ús. Però s'ha de distingir molt bé en quan nos està donant ja coses fetes i en quan nos està donant coses per nosaltres fer coses.
Interessant, molt interessant. Estau d'acord, no?
Sí, jo, com ha dit en Pau, jo crec que és una bona eina per desenvolupar una idea que tinguis o portar més informació en aquesta idea.
Ens pot ajudar a ser més eficients, no? També. Molt bé, idò, vinga, anem a conclusions. Eh? Hem evolucionat bastant, amb el que fa sus dia, uns la tractàvem molt bé en el principi, després no tant, hem après una mica com usar-la, hem vist que pot ser, no hauria de ser la font definitiva, sinó una transició. Anem a acabar amb consells pràctics. Vinga, anau pensant tots ràpidament, consells pràctics basats en la vostra experiència, ara que ja sou... Bé, ja teniu un A2, un B1 en IA, podríem dir. Quin consell donaríeu ara a la gent que ens escolta? I també mencionau-me a partir de quina edat o quan se pot començar a utilitzar. Un mix, vinga, començant per aquí.
Bé, jo crec que no ens hem de basar 100% mai en la IA. Sempre hem de tenir la nostra creativitat o el nostre criteri per davant, perquè el que hem xerrat ara, que a vegades falla.
Molt bé. Més consells i també, si voleu afegir, a partir de quan la podríem usar.
Sí, jo defendria que la IA és una ajuda i no una substitució.
Ajuda i no, molt bé, molt interessant. Carla, tu a partir de quina edat creus que se podria emprar o que ha de tenir la persona per poder emprar-la?
Pues jo crec que ser una persona ja, pues, de lo millor de 20, de 8 anys, perquè te pot dir moltes coses i depèn de la persona, pues, no sabrà si és cert, si és mentira.
D'acord. Laura, consells?
Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.
Que fa molt la pilota i que han d'anar alerta.
Bueno, yo creo que es difícil no usarla. O sea, tampoco...
Es que está a totes bandes.
Claro, y aparte porque es una herramienta súper buena, si lo piensas. O sea, objetivamente es un buscador que te está dando... todas las herramientas, además te dice de dónde lo saca, te lo ordena, te lo acaba de completar, si tú le das ya cosas hechas, te lo acaba de completar. Entonces yo por ejemplo, lo hago al revés que Alfons. Yo primero lo hago yo y luego se lo doy para que lo acabe de completar y lo acabe de pulir. Entonces claro. Yo lo utilizaría más así.
Clar, perquè tu també tens coneixement perquè ja ho has sí. fet primer. Per tant, pots validar si aquella informació que tu dones és correcta o no.
Jo, respecte a l'edat per començar a usar SIA, jo crec que és impossible no emprar-la abans dels de 8, perquè s'està implementant moltes a les escoles i perquè els nins o els adolescents arribaran allà. El que sí que crec que és important és que fins a certa edat, potser mitjans d'ESO o una cosa així, tratar de no utilitzar SIA a les escoles i que aprenguin a fer les coses de forma autònoma i que després ja aprenguin a utilitzar SIA per les coses.
Jo no sabria dir una edat específica perquè sent que és molt incontrolable qui ho farà i qui no, però el que, no sé, un consell que podria donar és llegiu molt de llibres, és a dir, llegiu molt...
Tenir cultura, no?
I teniu cultura abans d'assegurar-nos abans de creure-nos tot el que se nos passa, ja sigui, ja no només seguir, és a dir, notícies, articles, qualsevol cosa, perquè el que ens falta realment no és saber com controlar la CIA, sinó criteri propi per saber com l'hem d'emplear millor.
Molt interessant.
Sí, va un poc en consonància el que ha dit en Pau. Primer has de tenir criteri propi i després emprar-la perquè no... O sigui, no és una eina que te faci la base de les coses que pots aconseguir amb ella, sinó que l'has de complementar amb altres eines.
Molt bé. Venga, Joel, y después Araceli y Javier, venga.
A ver, para empezar, cuando le pides cosas, no creértelo y tener pensamiento crítico, lo que han estado diciendo, ser una persona culta. Y luego, por ejemplo, si le pides hacer un resumen o que te haga un esquema, pues primero lo tienes que saber hacer tú para saber si está bien hecho. Y luego que en los colegios no se prohíba, porque al final se consigue el efecto contrario, que sea algo como que incitan a hacer de esa manera y que se use más algo como menos fraude y más como una ayuda, porque puede ir muy bien, puede ser un profesor de repaso prácticamente.
Molt bé, interessant. Araceli?
Bé, el futur ja està aquí, la IA és aquí i no podem tirar cap enrere, per tant, posar-hi resistència no servirà per res. El més important, jo crec que el millor consell seria aprofitar totes les eines que tingueu per aprendre a emprar-la bé, entendre realment com funciona i fer un canvi de mentalitat per emprar-la correctament. És una eina superpotent, però... Nosaltres som els que l'hem d'emprar, no ella, nosaltres.
Molt bé, i acabem amb tu, Javier. No,
totalment.
Tu has llevat tot, t'ha deixat el més difícil, sí. Per tu.
Jo l'únic que volia afegir és que el dia que em vaig canviar de parer va ser quan li vaig demanar que com me veia, no?, per totes les cerques que havia fet, i clar, te dona una visió...
Va treure un perfil de com
eres. Va treure un perfil que vaig dir, uf, aquí he d'analitzar. Però clar, segons el que li has demanat i el que tu pretens, no?
Sí, molt clar. Bé. Idò, una conversa molt interessant. D'aquí dos anys tornarem a fer una revisió i a menys com tractar Macià, que m'ha pres i en què funciona.
Si és que llegamos a esos dos anys.
No siguis negatiu. Teniu temps per començar a tractar-la bé. Nosaltres som ara una petita pausa i seguim amb més continguts.
IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer tests, mesclar generacions, i per això avui què farem? Idò, avui farem un test a una mare i una filla. Avui ens acompanyen na Núria i na Maia. Com estàu?
Muy bien.
Molt bé.
Què sabeu de que vos farem el test?
No.
Estàs
un poc nerviosa, sí.
Sí. Idò, resulta que és un test per veure si coneixeu bé a l'altre, si coneixeu els seus gustos, o no, almenys si avui descobrim alguna sorpresa.
Sí, segur.
Que esteu preparades?
Sí.
Vinga. Amem, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ella.
Vale.
Sí, preparades? Vinga, almenys si coincidiu. Primera pregunta, qui dorm més?
Jo. Ella sí.
Heu coincidit. Qui té pitjor despertar de matí?
Jo.
Ella.
Sí, tu t'enfades més, Núria.
Sí, mucho.
Qui menja més ràpid un tros de pastís?
Jo.
Ella.
Vas ràpida.
Sí.
Qui s'enfada més quan perd un joc?
Ella.
Jo.
Tu tens
no.
mal...
No, tu t'enfades més.
No, no. Sí. No ho sabem aquí, eh? Hi ha una mica... Qui diu més vegades, ara vaig...
Jo.
Ella, ella. I després no va, no?
No, nunca.
No sé per què, però quasi sempre són els adolescents els que fallen, eh? Nins i adolescents. Pregunta important. Qui canta pitjor a la dutxa?
Ella.
Jo. Jo. Cantes molt?
Sí.
Què cantes? No sé, l'Indion?
Lo que sea, però muy mal.
I qui deixa més coses desordenades per casa?
Ella.
Aquesta també la solen guanyar els adolescents. Sí. Qui té més paciència?
Jo.
No. Sí?
Jo.
No. Ui, aquí ja dos a cop. Cantes les dues, eh? I, darrera pregunta, qui conta els acudits més dolents? Ah, acudits. Xistes.
Ella. Jo.
No, no. Cap de les dues sou molt bones, no?
No.
Bé, no vols demanar que fou un acudit, per si acaso, no? Bé, anem a la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre. Una contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no. Preparades?
Vale.
Vinga, primera pregunta. Maia, quin és el color que més li agrada a ta mare?
Taronja.
Taronja, correcte. Sí.
Sí.
I quin és el color que més li agrada a Maia?
Azul.
Sí?
Sí.
Sí, molt bé. Segona pregunta. Maia, quin és el menjar que més li agrada a ta mare? Això de vegades se fa difícil, aquesta pregunta. Tu què creus? No sé, macarrons?
No, no sé, la paella.
La paella, l'arròs?
Sí.
Sí?
Sí.
No té plat preferit, ta mare?
No, no. No.
Tot sí, va bé.
Sí.
Dolç, salat,
sí.
Medieval... Bueno, que sigui.
Dulce, l'arròs con leche, lo que me ve, es un postre.
Bé, mira, sí. Més o menys, ho donaran per bona. I quin és el menjar que més li agrada a Maia?
Canelones.
Sí?
No.
No.
El morejo.
La lasaña.
Ah, la lasaña, sí.
S'assembla, s'assembla. Sí. Ho donaran per bona, també. Pregunta complicada. Quina és la pel·lícula que més li agrada a ta mare, Maia? Ai, ai, ai... Segur que serà alguna històrica.
És que jo crec que ni ella ho sap.
Tu ho saps?
No, no tengo ninguna... No.
I a la inversa?
Tampoco. Bueno, sí que compartim una i és Avatar.
Sí, sí.
Ah, mira,
sí,
molt bé.
Sí,
i a damunt la compartiu.
Sí, sí, sí,
bé,
sí,
molt
sí,
molt bé.
Sí, és verdad.
Vinga, i ara sí acabem el test amb una pregunta important. Maia, quin creus que és el pla preferit per fer amb tu, per fer juntes? El que més li agrada fer amb tu, ta mare?
Jo crec que... Amb bastant jo ja li basta, però jo crec que anar a la platja...
Què tal, Núria?
Sí, sí, nos encanta. Sí.
I què més li agrada fer a Maia amb tu? Què és el que més li agrada?
Dibujar o qualsevol manualitat.
Molt bé, estàs d'acord, Maia?
Sí.
Vos agrada tot?
Sí.
Ho tret un 100%. Ah, només ha fallat una mica això dels acudits i d'aquí tenia més paciència, però sí. La resta teniu compatibilitat 100%. Estau contentes?
Sí, mucho.
Ha sortit bé aquest test?
Sí, ha sortit.
I doncs, la propera vegada el posarem més difícil.
Vinga, va.
Vinga. Adéu.
Adéu.
I ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant d'un taller sobre primers auxilis pediàtrics. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. A les famílies ens preocupa com actuar quan els nostres fills i filles pateixen una caiguda, se fan ferides, se cremen o fan mala via. Per això, des de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, en col·laboració amb el Centre de Salut d'Arquitecte Benassa, han preparat un taller de primers auxilis pediàtrics. Es durà a terme el proper dimecres, dia 10, a les 5 de l'hora baixa a la Fundació Sant Joan de Déu. Vos podeu inscriure enviant-nos un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Vos hi esperam.
Continuem parlant sobre beques per estudiants en necessitat de suport educatiu, concretament en el cas dels alumnes en TDAH. Ens informen des de l'associació TDAH Mallorca.
Hola, des de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca hem elaborat un post per explicar com se poden demanar les beques NESE per infants amb TDAH i també una informació de com se pot demanar certificat de discapacitat. Podeu trobar aquesta informació a la nostra web tdamallorca.org o a Instagram estil, STILL, TDAH. A més, si teniu informació que pugui complementar el que nosaltres hem fet, vos ho agrairíem. Gràcies.
I seguim amb propostes juvenils. La nit de l'art jove. Ens ho conta na Caterina Rosselló, dinamitzadora del Casal de Joves de Santa Maria.
La nit de l'art jove és una iniciativa impulsada per joves de Santa Maria vinculades a la cultura, a l'art, i des de fa 2 anys ho organitzem des del Casal de Joves. Les artistes s'apunten a través d'un formulari i ens especifiquen el seu talent. Enguany, la nit de l'art jove es celebra dia 31 de juliol i és aquí on totes les joves tenen l'oportunitat de mostrar el seu talent a la plaça de la Vila.
I acabem amb una proposta familiar, una mostra de clown. Ens ho explica Nelida, que forma part d'Educar Clown. Escoltau.
Hola, os vengo a proponer un superplan familiar que además es solidario. El próximo 12 de junio, a las 20 horas, se va a celebrar la 7ª muestra de la Escuela de Clown de la Asociación Educa Clown, donde, en el Casal Carisa, en Sonsardina. La entrada será mediante un donativo voluntario para poder apoyar la labor social de Educa Clown. Además, una oportunidad para descubrir el trabajo, la creatividad y el crecimiento de los alumnos que han recibido clases con Eduardo Mayante. Seguro va a ser una noche llena de emoción, juego y arte.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres ara donem pas als nostres companys informatius i ens preparam per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil i avui en continguts relacionats amb ciència i tecnologia.